Són 8:15 del matí. Xavier Moret, bon dia.
Bon dia.
Roda el món. Dissabte, a primera hora, sempre voltem el món amb en Xavier Moret. Avui, aviam, anirem al país més pobre de la Unió Europea. Alguna pista?
Alguna pista? Bé, toca el Mar Negre, diguem.
És el més pobre de la Unió Europea, toca el Mar Negre.
Doncs això és Bulgària.
Doncs som-hi, cap a Bulgària.
Propera destinació...
Bulgària. Un país que ha vist néixer personatges de la talla de Risto Stoikov. Una de les exquisideses que destaquen de la gastronomia búlgara és el iogurt, que és una mena de plat nacional. De fet, una de les tradicions més estranyes d'aquest país és fer negocis amb dues ampolles sobre la taula, una de iogurt i una altra de vodka.
Aviam, Xavier, explica'm això del iogurt i el vodka, perquè a priori és una combinació que jo no faria,
No, jo tampoc, però els dos estan molt bé, i a més del vodka tenen la raquia, que és una mena d'aiguardent que també entra molt bé, i ells els agrada entaular-se i abans de menjar treure l'ampolla, sigui de vodka, d'aiguardent, i sovint també d'airan o de iogurt, i llavors està xerrant una hora o més, i després es posen a menjar, quan diguem quan ja estan una mica begudets.
O sigui que és una mena de beguda social, eh?
Prens
sí, iogurt,
sí, sí,
prens vodka...
I xerres amb la gent, i a mica vas fent l'ambient.
I a tu què t'agrada més, el iogurt o el vodka bulgària?
Jo diria el iogurt és boníssim. De
no
fet,
és un iogurt normal.
No, no és un iogurt normal. És més bo del normal. El iogurt grec i el iogurt búlgar tenen bona fama. I a més diuen que el Danone ve d'allà. O sigui que es va instal·lar a Catalunya d'una família jueva procedent de Bulgària. Cosa que vol dir que tenia bones arrels.
Tenim aquest viatge de Bulgària cap a Catalunya patrocinat per Danone, però, en canvi, d'anar d'aquí cap allà a Bulgària no és una destinació turística especialment popular.
No, però jo crec que anirà més en els propers anys, perquè és un país que no té molt turisme de masses, cosa que és d'agrair, però que té llocs interessants i té ciutats com Plovdiv, que a mi m'agraden força, o localitats turístiques al Mar Negre, o muntanyes on et sents com que no estàs envoltat de turistes, i llavors això crec que anirà més amb el temps. I a més és molt barat, cosa que encara van amb el lev, encara no tenen l'euro, i això fa que el canvi et surti molt bé de preu anar a Bulgària.
Plovdiv és aquesta ciutat de les flors, em sembla, o no?
No, allò és la Vall de les Roses, és una altra ciutat. Plovdiv és la que té la va ser fundada pel pare de l'Alexandre el Gran, al segle IV abans de Crist, és de Filòpolis, perquè el pare era Filippo, i que té un teatre romà dalt i una part antiga preciosa. A mi m'agrada força Plovdiv.
Doncs després hi passarem, però comencem per on se sol començar quan es visita un país, que és per la capital, per Sofia. Per què Sofia no és una destinació top a dintre d'Europa, del circuit europeu?
Podria ser, perquè queda lluny. Primer, perquè durant uns anys Bulgària va tenir mala fama de país inestable, de país que hi havia moltes màfies. Però Sofia és una ciutat prou encantadora i, a més, té un bulevard molt senyorial, el de Vitosha, té una catedral com la d'Alexandre el Nevski, que és de les més grans del món ortodoxa, i té uns carrers prou agradables. Té una cosa més, que és la barreja de cultura jueva, perquè hi va haver-hi un gran gueto jueu, els Bassat d'aquí venen d'allà, els Danone ja ho hem dit, i a més barregen l'islam, el cristianisme i la cultura jueva, i això ho pots veure molt bé a la plaça central, on hi ha unes excavacions on vas trobant restes de totes aquestes coses.
Hi ha una mesquita, em penso, també.
Hi ha una mesquita i hi ha la sinagoga no massa lluny, i en prop tens la catedral d'Alexandre Nevski.
Clar,
o sigui que déu-n'hi-do.
Geogràficament parlem d'un país balcànic,
sí,
però allà no hi ha hagut aquest conflicte ètnic, almenys tan obertament de manera tan crua com a l'antiga Iugoslàvia.
No hi ha hagut aquestes guerres i aquest conflicte. Va ser molt una terra de pas, que va passar-hi tothom. Van passar-hi l'imperi otomà, van passar-hi els grecs, van passar-hi els russos, i tots han anat deixant una petjada. Però és un país amb una identitat pròpia que val la pena de conèixer.
I avui qui domina és l'ortodoxisme, l'església sí. ortodoxa. A mi em va semblar, i vaig ser fa uns mesos, i em va semblar que hi havia un reviscolament de la religió per oposició amb el període comunista, no?
Sí, 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 és evident. En tots aquests països s'han inventat símbols nous per oposar-se després del 89 amb la caiguda del comunisme. I és curiós, al centre de Sofia veus l'antiga seu del Partit Comunista, que li han retirat l'estrella que hi havia dalt de tot, l'antiga estàtua del Lenin l'han substituït per l'estàtua de la Sofia, i tot plegat és allò, em va cridar l'atenció, jo tinc una amica allà que em va portar al Museu de l'Antic Art Socialista, on tenen arraconades totes les estàtues, i fa gràcia veure allà el Lenin i tots els caiguts, inclús en una del Che Guevara la tenen allà arraconada, i et van passant vídeos de com era abans el país i te n'adones del fort contrast que hi ha hagut.
Estan intentant canviar, intentant allunyar-se sí. d'aquest període comunista, però en canvi mantenen el ciríl·lic. Si mantenen el ciríl·lic, és que l'alfabet ciríl·lic, que és una mica difícil de desxifrar si és el primer cop que el veus, és que encara mantenen aquesta influència russa o volen mirar cap a Europa?
Bé, és que el ciríl·lic s'origina allà. O sigui, d'una banda s'origina l'alfabet a Grècia i el ciríl·lic aquest l'originen dos monjos búlgars que són una mica una versió diferent del grec, però que també acaben transplantant a Rússia. Llavors estan molt vinculats amb aquests països i tenen una pressa especial en aquest alfabet que al final no és tan difícil de traduir un cop t'hi acostumes, no?
Per tant, aquí he de fer jo una fe de rates. No és que tinguin l'alfabet cíl·lic per Rússia,
russos,
sinó
no.
que realment són ells que l'exporten.
Exacte, sí. I a més, no sé, tenen moltes paraules d'origen rus, d'altres la tenen barrejades d'origen turc, tenen una llengua molt de terra de pas, però que és molt interessant al mateix temps. Uh-huh. I a mi el que em cridava l'atenció a Sofia, no sé si a tu també, és aquestes botigues de genolls, que en diuen ells, que estan en el soterrani i que per demanar t'has de jupir, són molt típiques de països socialistes. Llavors t'has de jupir perquè la finestreta queda a nivell dels peus. I allà és on solen vendre vodka, raquia, tot l'alcohol, cosa que fa que hi passi molta gent i sempre s'agenollen per demanar el que volen.
Tenim aquestes botigues de genolls, però una altra cosa que fa que es vegi molt clar que el comunisme va estar a Bulgària doncs, durant dècades, són els extraradis de les ciutats amb aquests edificis sí. altíssims sí, completament sí. soviètics.
Semblen capses de mistos apilades. Són totes fetes segons el mateix model, totes pateixen degradació, és molt depriment anar allà de l'aeroport fins al centre de la capital i vas veient aquests tipus. Després te n'adones que en el centre això queda l'antic resplendor del segle XIX o així, quan va ser una gran ciutat, i llavors ja vas veient altres tipus d'arquitectura, i a més jo a través dels amics d'allà te n'adona que hi ha un circuit alternatiu molt potent de cultura, de teatre, de llibreries, que funciona com sota mà i que no te n'adones potser de primera vista, però que és com alternatiu i que està molt present en aquestes ciutats.
Estem viatjant al suplement per Bulgària amb en Xavier Moret, i els búlgars, quan es posen a viatjar, si ho fan per carretera, van encara amb cotxes soviètics, eh?
Sí, sí. En els moltíssims. Antics Lades aquells, és el típic cotxe que veus a la carretera, pedaçat, que no tira gaire. Les carreteres, n'hi ha algunes, m'han fet algunes autopistes, però no acostumen a ser totes massa bones, però val la pena sortir de Sofia i anar per la carretera per veure la resta del país.
Abans m'he avançat amb Plovdiv, preguntant-te si era la ciutat de les roses, que no ho era, i em parlaves de les restes romanes, d'aquest amfiteatre romà que hi ha en aquesta ciutat, que està al centre del país.
Sí, sí, sí. És un amfiteatre romà preciós perquè està dalt de tot d'un turó. Plovdiv, per això, també petit. La part antiga és meravellosa. A mi m'agrada molt perquè té aquest ambient balcànic, carrers empedrats, antics palaus amb vidres de colors. El Lamartini va ser el segle XIX i va quedar enamorat de Plovdiv, i altres escriptors hi han anat passant. Però el que té... Abans es coneixia com la ciutat dels set turons, però el que demostra que el rastre comunista I les posteriors accions han estat una mica bèsties, que ara només en queden 6. Un dels turons el van anorrear per fer-hi un centre comercial. I això vol dir que hi ha poc respecte per la història i les tradicions. Tot i així, Plovdiv és de les que se salven perquè és una ciutat molt bonica.
Això és el que ens trobem si viatgem per les ciutats de Bulgària. Si sortim fora de la ciutat, quina mena de país trobem?
Bé, hi ha unes muntanyes vàries, els Balcans, les Rodopi, les de Rila, on al centre hi ha un monestir que és el símbol de Bulgària, el monestir de Rila, que val molt la pena de veure. Un monestir emmurallat, amb una gran església al mig. I llavors això val la pena visitar-ho 100%. I a més està envoltat de muntanyes boscoses on encara hi queden alguns ossos. O sigui que és una zona on vas descobrint paisatges nous molt diferents dels que estem acostumats aquí.
I si els oients tenen previst viatjar a Bulgària i, per exemple, visitar el monestir de Rila, allà em sembla que s'hi pot dormir fins i tot.
S'hi pot dormir, sí. Hi ha molts pelegrins que arriben caminant i hi ha habitacions per dormir-hi.
I la majoria de turisme també últimament està anant cap a una altra banda de Bulgària, abans ho avançaves.
El mar mort, no?
Cap al mar. Com és allò? Com ens hem d'imaginar? Ens hem d'imaginar Lloret? Ens hem d'imaginar Cadaqués?
Depèn de quina zona és Lloret i depèn de quina zona aconsegueix escapar-se de l'etiqueta. Durant els anys soviètics, com tu deies abans, els extraradis de Sofia es va construir d'una manera molt de pressa i sense cap inquietud estètica. I aquí també ha passat el mateix. O sigui, hi ha ciutats totalment espallades que van apostar per un turisme massiu i, en canvi, n'hi ha d'altres. Jo recordo Sosopol, que era una ciutat petita i a la vora del mar, amb més encant, que volia ser una mena de Cadaqués vora del Mar Negre, que em va agradar força. I quan hi vaig ser, vaig coincidir. Precisament estàvem fent unes excavacions i vaig estar parlant amb el responsable i estava molt content perquè havien trobat 3 o 4 tombes amb estaques clavades al cor i deia que això era vampirisme i que gràcies a això aconseguirien atreure el turisme cap allà perquè s'anava tot a Romania el turisme vampíric, que evidentment té un fort component de seguidors, però no sé, han passat els anys i ja no veig que vagi molt turisme allà a veure les estaques clavades al cor de tombes antiquíssimes medievals.
Ara parlarem amb l'Alfons Gorina, no sé si el vampirisme, aquestes pel·lícules de vampirs, doncs tenen presència en això que fa ell sempre cada dissabte, doncs, de portar-nos als països a través del cinema que s'hi roda. Una última pregunta, Xavier, al Mar Negre t'hi vas banyar? Suposo que sí.
Sí, m'hi vaig banyar.
És diferent?
Jo diria que sí, és diferent. En teoria és la mateixa aigua que el Mediterrani.
Entra per Istanbul?
Sí, és clar, passa pel Bòsfor i arriba i entres al mateix. Però hi ha alguna consciència de cosa diferent. Tu t'hi vas banyar allà?
Jo no m'hi vaig banyar perquè vaig anar al mes de març.
Ja,
un tema que
fred.
No hem parlat és que hi fa molt fred a Bulgària.
Fa fred, sobretot a les muntanyes, sí. I arriba a nevar a Sofia mateix. Però és un mar que està bé. El que passa que no té les cales, els racons que pot tenir. I el que té de tant en tant és unes ruïnes gregues que li donen pedigrí. Recordo la ciutat de Polònia, que estava força bé.
Jo vaig ser a Nesebar, que tenia un nucli antic que estava bé, però ja es veia el que estava passant al voltant de Nesebar, que és una cosa que, diguéssim, que es pot veure a la costa mediterrània també, yeah. amb bastanta claredat. Aquest fred de Bulgària també d'alguna manera defineix una mica, no?, la cultura de la gent que hi viu.
Sí. El que passa que la gent que hi viu, sí, és més tancada, més de l'est, més típica, però també hi ha molt component gitano, cosa que fa que, per exemple, jo recordo els meus amics em van portar un dia a veure de nit un ball que es diu Txalga, no sé si el vas enxampar
no.
Tu. És una dansa molt bèstia que es balla sobre les taules i que té components gitanos, components balcànics, i me'n recordo la tonada de la cançó que cantaven, que era ballaven dalt de les taules i de tant en tant deien
oh, Klasnikov!
I era...
Caram!
I era, et senties una mica allò espantat davant d'aquella exhibició una mica primària de ball i, a més, amb la repetició de la paraula Klasnikov, perquè allà a prop del Mar Negre tenen, i de la Vall de la Rosa, hi ha una fàbrica de Klasnikov de les quals estan molt orgullosos.
Doncs sembla que així és com es treuen el fred de sobre. Ara anem a mirar el cinema. Alfons Corina, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Com és el cinema de Bulgària?
Doncs, aviam, bàsicament s'enroda molt, Europa de l'Est es roda molt cinema en general perquè és econòmic. La seva cinematografia en si no és tan coneguda com la d'altres països com Romania o Polònia, per exemple.
Doncs va, vinga, comencem amb aquesta pel·lícula, per exemple, i em dius què és, perquè jo de cinema búlgar ja et dic que vaig bastant fluix, eh?
Doncs aquesta pel·lícula no he aconseguit trobar tall en si, però és una pel·lícula que la volia destacar perquè té una història molt curiosa en Barcelona, no? Es diu Cuerno de Cabra.
Cuerno de Cabra, eh?
Del 1972 i és del
això
director...
Això si no ho hem vist és greu?
No, aviam, no és greu. Parlem d'una pel·lícula doncs, que està bé, però no és una pel·lícula allò històrica, si no fos, perquè té un fet bastant curiós aquí. És que potser heu anat al Luz de Gas de festa alguna vegada, a la discoteca a Barcelona. Abans era un cine que es deia Cine Moratín, i aquesta pel·lícula va estar durant mesos allà projectant i omplint moltes vegades. Per què? Perquè el 1972 aquí molt cine encara no arribava, i aquesta pel·lícula contenia una violació on es veia un pit, i aleshores això va fer que tots els homes, diguéssim, anessin a veure Cuerno de Cabra del Metodi Andonov, que és un dels grans noms del cinema búlgar, bé, el més popular, podríem dir, no? Per tant, aquesta és una pel·lícula que, com a mínim, és un referent curiós, en aquest sentit.
A buscar el pit de la violació, eh?
Sí, efectivament, això passava, amb alguna altra pel·lícula, encara, perquè, home, òbviament hi havia molta censura i corria la veu, no?, de seguida, de, ostres, mira, doncs això, la pel·lícula, la veritat, era bastant bèstia, eh? En un poble al segle XVII, violaven una noia, la mataven i el pare s'enduia la seva filla a les muntanyes, l'educava com un fill i li donava, doncs això, la banya d'una cabra perquè un dia es vengés dels que havien violat i matat a la seva mare. Per tant, una pel·lícula bèstia. Però bàsicament el que passa a Bulgària és això, que roda molt i molt barat, lo qual òbviament no, a vegades acostuma a no ser un bon símptoma per les pel·lícules.
Has dicho que tu guerra ha terminado. Tal vez la de allí sí, pero no la que tiene lugar en tu interior. Conozco la razón de que estés aquí, John, pero las cosas no son así. Puede que lo intentes, pero no puedes evitar ser lo que realmente eres.
Aviam, què estem sentint?
Usted, ¿qué soy?
Un soldado de combate.
Un soldado de combate, pura raza. Estem sentint Rambo, perquè la cinquena part de Rambo s'està rodant ara mateix i s'està rodant a Bulgària, però és que si jo quan vaig entrar a buscar pel·lícules que s'han rodat a Bulgària, hi havia uns noms que s'anaven repetint una i altra vegada. Stallone, Nicolas Cage, Jean-Claude Van Damme, és a dir, totes les exestrelles d'acció, diguéssim, que han rodat els darrers anys, ho han rodat tot a Bulgària. Los Mercenarios, Operación Huracán, que és una pel·lícula espantosa que es va estrenar ara d'atracaments durant huracans.
Cementiri d'actors de cinema que fan pel·lícules en plan bèstia, diguéssim.
Sí, bastant. Home, aviam, algunes poden estar bé, però vull dir que òbviament van allà per abaratir despeses. També molt cinema de terror, de pel·lícules del tipus que sé que t'agraden a tu, no? Com la segona, la tercera i la quarta part de Mandíbules.
Em vaig perdre la primera i ja no m'hi vaig posar.
Doncs això. I Mandíbules contra Anaconda,
Mandíbules.
Sí.
Aviam, un moment. Xavier Moret, has vist Mandíbules contra Anaconda?
No, aquell dia no podia anar al
cinema. M'estava sentint una mica sol en aquest estudi. Què és Mandíbules contra Anaconda? No,
doncs això, pel·lícules de directe a vídeo que es fan doncs, perquè piquin quatre frics, diguéssim, i vegin unes pel·lícules barates i cutres i ja està. També s'ha rodat alguna que no estava malament, com l'última entrega de La Matança de Texas, però vull intentar ser positiu i igual que se'n roden unes de econòmiques, també hi ha unes altres que mereixen destacar-se per aquest motiu.
Escolta. ¿Has leído la prensa? La están convirtiendo en la noticia más importante desde la bomba atómica. El Slow espera ganar un ascenso con este caso. Illy piensa igual.
Què passa? Que els directors, els grans directors que ja, diguéssim, han estat una mica apartats del que és la indústria i ja no disposen dels pressupostos que acostumaven a tenir, també se van a rodar allà i, per exemple, La Dàlia Negra, del Brian De Palma, mm-hmm. El Hombre Sin Edad, del Francesc Ford Coppola, la segona part de Trainspotting, del Danny Boyle, o Camino a la Libertad, del Peter Weir, mm-hmm. És a dir, grans directors, però que últimament ja tenen més problemes per trobar recursos per les seves pel·lícules, doncs aquestes pel·lícules s'han rodat allà.
Això són pel·lícules ja, diguéssim, que no és Mandíbula pel·lícules contra Anaconda.
No, és una cosa una mica més... Sí, home, estan bé, són pel·lícules més petites respecte al que havien estat les carreres d'aquests directors, però tot i així, doncs, mereixen rescatar-se. I relació catalana, també.
Escolta, aviam, acabem.
Escolta això.
Bien, mi personaje es Manoli. Es la guía turística de una excursión de catalanes que están por aquí, por Bulgaria.
Doncs aquesta veu és la Mercè Arànega, eh? Ni més ni menys, quan se'n va anar el 1993 amb el Ventura Pons a rodar allà Rosita Please, que protagonitzada per l'Amparo Moreno, la pel·lícula passava allà, i això era una part de, del making of, eh? De com es va fer, i per això senties a la Mercè Arànega explicant el seu personatge i per què estaven a Bulgària. S'han rodat moltes bandes sonores amb orquestres búlgares, pel mateix motiu, perquè les
sí,
orquestres...
Això també és típic d'anar a gravar a la República Txeca o a Eslovàquia, no?
Efectivament, no? I altres pel·lícules en relació catalana. La Isabel Cuixet va rodar allà Nadie quiere la noche amb la Juliette Binoche, o per exemple el Nacho Cerdà, que és el fundador de Fenòmena, aquest cinema que reposa sí. Cinema antic, va rodar allà la seva pel·lícula Los Abandonados. Per tant, també té la seva petita història amb Catalunya, el cine búlgar.
Doncs mira, al fons, al final hem acabat amb una mica de més bon gust que amb això de mandíbules contra Anaconda.
T'ha agradat, eh?
Em fan por aquestes pel·lícules. Avui hem viatjat a Bulgària amb en Xavier Moret i després ens hem anat al cine també amb connotació búlgara amb l'Alfons Gorina. Si no veieu això de mandíbules contra Anaconda, podeu estar tranquils. Gràcies a tots dos.
Gràcies.
A tu.
Fins ara.